Aquest pròxim quart d'hora parlarem, dèiem aquest matí des de les 6 venim dient l'alcalde Coratge, perquè segurament va ser una mena de portaveu dels alcaldes de la zona que ara fa un any van viure el problema de la gran nevada que va afectar Catalunya, aquells més de 200.000 persones que es van quedar sense llum amb problemes de comunicació. Ahir va haver queixes molt raonades de molta gent que va viure aquella situació i que a hores d'ara, per exemple, encara no han cobrat. Ho sentirem després o continuarem escoltant i llegint a partir de les 10 al 902-47700, al mon@rq.net, al Facebook o al Twitter, i probablement Si mirem el mapa del que seria Catalunya, veuríem que les zones on va haver-hi més problemes van ser segurament les comarques de Girona i de l'interior de Barcelona, i segurament si encara poséssim el focus més centrat diríem que la vila que va rebre la pitjor part va ser Lloret de Mar. Llavors el seu alcalde, Xavier Crespo, es va alçar com una de les veus més crítiques, tant amb la gestió de FECS Endesa com la gestió que va fer el govern de la Generalitat, i avui el tenim un any després en aquest estudi assegut en aquesta taula. Alcalde, bon dia.
Molt bon dia.
Com veu la perspectiva de fa un any, el que va passar, i un any després com està tot plegat?
Bé, doncs, un cop passat l'any, crec que hem millorat, que s'ha fet un anàlisi del que va passar i cadascú hi ha anat aportant, doncs, de la seva part, administracions, empreses, les pròpies companyies. De totes maneres, crec que queda molta feina per fer. Jo li voldria dir una cosa. Em sento representant de tots els alcaldes i alcaldesses. O sigui que en aquest cas, gràcies per convidar-me. En aquell moment les ràdios, i especialment RAC1, va ser molt important perquè teníem molts veïns i veïnes que no tenien informació, i en aquell moment es van recuperar els transistors. Es van començar, la gent va anar a comprar piles a municipis que es podien comprar, i la informació en aquest cas va ser fonamental per donar una certa tranquil·litat.
Sí, perquè realment no hi ha cosa més espantosa, més tan poc evolucionada, com és una casa sense llum. Entre altres coses perquè, efectivament, un que és un gran defensor del transistor, que no és el mateix que dir una ràdio. Una ràdio és una ràdio. Un transistor és un transistor. El transistor encara hi ha moltes cases que funcionen. Hi ha moltes cases que han desaparegut. Jo sempre recomano que de la mateixa manera que la gent té una lota a casa tingui un transistor, perquè no sap mai el que pot passar. I en aquell dia jo crec que vam recuperar aquest estri que està perdut dels grans magatzems o de les botigues, que és el transistor pròpiament dit. I li agraeixo que ho digui perquè efectivament jo crec que la ràdio, i en especial RAC1, va ser aquell dia una bandera del que havia de fer i el que no va fer el govern aquell dia, que va ser bàsicament informar. Es van sentir molt deixats de la mà de Déu?
Realment els primers dies va ser així. Nosaltres, diguem-li, es va alçar la veu un cop vam veure que Barcelona ja es havia netejat els carrers, no hi havia neu, i que la línia de Vic-Santa Llogaia es havia reparat. En aquell moment semblava que a Catalunya ja tot estava arreglat, i en canvi eren molts els municipis, moltes les zones, doncs, que continuàvem sense llum, continuàvem sense telefonia, continuàvem, diguem-li, aïllats. I en aquell cas, doncs, crec que va ser el moment que es va alçar la veu, la de molts alcaldes i alcaldesses, i llavors vam començar a trobar-nos recolzats. En quant a la relació entre administracions, ha passat un any, es van fer les reflexions que es tenien que fer, i crec que en aquest sentit s'ha avançat. Amb la comunicació, que era un concepte que potser no es tenia en compte amb els diferents plans proposats o establerts, i que és fonamental. És fonamental la comunicació, i és fonamental la prevenció, i és fonamental estar ben organitzat, i en aquest cas crec que hi hem anat avançant. Les relacions de nosaltres, els ajuntaments, amb l'administració de la Generalitat i també amb la companyia. Però diguem-li que si hauríem d'avançar de 1 a 10, en aquest moment no arribem a l'aprovat.
No arribem a l'aprovat.
No, jo crec que queda molt per fer, i he escoltat una estona algunes inversions que s'han fet per part de les companyies, i així queda molt per fer, i potser no és en quant a inversió, en infraestructures, en quant a manteniment, en quant a canvi de la legislació, actualització, i crec que d'alguna manera... Doncs...
Ha escoltat el representant a Catalunya, el subdirector de FECS Endesa.
I he escoltat l'estona, perquè venia amb cotxe i l'he tingut que deixar, l'estona que parlava de la inversió feta, sí, i del moment que parlava de l'AMAT. I torno a fer una reflexió que en aquell moment es va fer. Les inversions en gran mesura depenen de plans parcials, de nous equipaments, en fi, que finalment hi hagi algú que pagui. I hem tingut un endarreriment d'aquesta línia de l'AMAT per diferents conceptes, però aquestes infraestructures que es tenien que haver fet, doncs arriben en un moment que es tenen que fer, i que he escoltat i estic content de que, doncs, que s'hagin començat a fer, però no és el moment d'altre cop, perquè és diari que ens arriben els pressupostos d'Endesa o de les companyies que siguin per fer aquelles inversions que es tenen que fer en els municipis, però sempre es lliguen a actuacions municipals, a diferents plans parcials, a promocions d'empreses privades, i justament en aquest moment no és un moment l'idoni d'aquest creixement, no? Llavors aquí ens haurem de repensar, i no miro solament a les companyies, sinó des d'un punt de vista estatal, doncs també s'hauria de repensar, a veure si entre tots enfoquem, fem la inversió i destinem uns diners, que, perquè si no, si solament es miren en els ajuntaments, en els municipis, que finalment això finalment acaba amb una pujada d'impostos en el ciutadà, perquè la qüestió és així.
Ja han rebut totes les indemnitzacions que reclamaven?
No, de rebre-les no. Jo puc parlar pel meu municipi, doncs vam fer una valoració total, si acabéssim reparant tot allò malmès i netejant els boscos com calia, vam fer nosaltres una estimació sobre 1.800.000 euros. N'hi ha uns 800.000 que ja no podem comptar amb ells, i que queda feina per fer a nivell de boscos, sobretot amb els privats, perquè crec que no se'ls ha ajudat amb la intensitat que es tindria que haver fet, segurament per falta de mitjans, no? En canvi, el que ha estat les subvencions otorgades a ajuntaments des del punt de vista de la Generalitat, es van fer uns equips de treball, que aquí hi hem participat també amb la contractació de personal, s'han netejat aquelles zones prioritàries, aquells possibles tallafocs, sobretot amb espais més protegits. Ens han otorgat a nivell de l'Estat, en el cas del nostre municipi, dues subvencions que encara no les hem cobrat, de la Diputació de Girona, que la part era molt petita, però sí que l'hem cobrat, i...
Per tant, on falta el cobrament ara?
Home, amb efectiu, diguem-li, sobre aquest 1 milió d'euros, en el cas del nostre municipi, n'hem cobrat uns 300.000.
I la resta?
La resta estem pendents. Després estem pendents també, nosaltres vam encomanar amb un equip d'advocats, com suposo que han fet altres municipis, doncs tot allò que no s'acabi, que no acabin subvencionant les administracions, o que no tinguin responsabilitat, i que sí la tenen les companyies, els vam posar a treballar perquè facin la valoració d'allò que sí que en tenen responsabilitat les companyies que ens subministraven, i en aquest camí estem.
D'on... Està parlant de Lloret de Mar. Si parléssim de les altres, de les viles properes on també va quedar afectat, ahir, per exemple, escoltàvem l'alcaldessa de Palamós, però també va afectar a Tordera, va afectar a Begú,
sí, a Llagostera, Tossa...
Efectivament. Sí. La situació és molt similar, diríem, percentualment, al que està passant a Lloret?
Bé, en termes, nosaltres en aquest moment som en població el tercer municipi gironí, i en volum, i pel fet que en aquell moment doncs teníem molts establiments hotelers plens de gent sobretot de tercera edat, i el dany va ser molt gran, però sí que en aquest sentit els municipis potser més petits, doncs aquests alcaldes i alcaldesses i tots els responsables d'aquests municipis, aquests sí que van tenir una gran feina i es van trobar molt sols, i en alguns dels casos jo ara llegint els darrers dies doncs articles i documents, hi ha algun municipi o algunes masies van tardar 15 dies en tenir llum.
Això és terrible.
Aquesta gent va patir moltíssim, moltíssim. A mi, els primers dies, clar, no teníem relació telefònica, però a partir de mitja setmana o així vam començar a tenir doncs les línies telefòniques que funcionaven, no?, els mòbils, i alguns alcaldes em trucaven, i és que realment encara estaven a zero, i és evident que l'alcalde, quan surt al carrer, o el regidor, o el responsable de Protecció Civil, si és que en tenen, perquè aquests municipis no n'hi han, doncs quan surt al carrer es troba el veí i li diu: tu no estàs fent res. I aquest home està, o aquesta dona, està amb una mà davant i una mà darrere. I en aquest sí que a vegades, doncs...
Aquí no hi ha ni partits.
No, moltes vegades el tema municipal
ho valorem moltes vegades. No, és que aquest és l'alcalde que pertany a... No, aquell alcalde pertany a... I serà en un partit polític. Segurament això, sobretot a les grans ciutats. Però el que és el municipi, vila, poble, depèn únic i exclusivament del teu veí del carrer. del que et diu i t'assenyala amb el dit. Diu, alcalde, que això no ho has fet, és igual, el partit que sigui, sigui del govern o sigui del govern. La realitat és la que és.
Bé, va quedar demostrat amb el manifest que vam fer tots els alcaldes. N'hi havia de tots els colors.
Efectivament. Segons Protecció Civil, deia l'altre dia RAC1, un any després de la nevada, hi ha més de la meitat dels municipis que no tenen el pla d'emergència, tot i estar obligats. Lloret el té?
Doncs mira, Lloret, m'agrada que em pregunti, doncs Lloret l'any 82 va ser el primer municipi de tot l'estat espanyol que el Ministeri, perquè en aquell moment depeníem de Madrid, doncs ens va encarregar i va fer el primer pla d'actuació municipal. En posterioritat nosaltres l'hem renovat en el 95 o 98, després el darrer actualitzat és 2006. En posterioritat jo com a alcalde vam encarregar a la Universitat de Girona doncs l'homologació i després dins del pla d'actuació municipal tenim els diversos plans, no? El sísmic, el de neu, el d'incendis, etc. En aquest moment, nosaltres la darrera actualització o esborrany el tenim del 2008. Nosaltres hem treballat sobre aquest pla. Mm-hmm. Jo, com a alcalde, vaig declarar que es posés que s'activés el pla d'actuació municipal, que sí que és veritat en el sentit de que aquest, el darrer, no està homologat encara per la Generalitat, però nosaltres a nivell municipal doncs el vam executar i en fi, vam anar així, sí.
Va, en una entrevista ahir a la nit a RAC1, l'alcaldessa de Palamós va proposar als municipis afectats unir-se en una mena de plataforma i pensar en el futur i sobretot en l'autosuficiència energètica. No sé si ara havien parlat, si no ho han comentat i què n'ha de dir vostè, si això ho pot tirar endavant o no.
A mi em sembla molt bé les aportacions que fa l'alcaldessa de Palamós en aquell moment i en posterioritat doncs són molt assenyades i crec que aquí la plataforma es referia tant a nivell municipal com a l'administració de la Generalitat, inclús estatal. Jo crec que sí, que hauria de ser així, perquè és el que deia abans, ens venen ara una dècada doncs, que els recursos doncs, són limitats. En canvi, en aquest sentit, doncs, hem de tenir un pla que se'n surti una mica de la qüestió partidària, que se'n surti del debat aquest més baix i més polític, i en canvi que sigui una idea de país. Uh-huh. Potser podríem parlar, perquè en aquell moment també em van dir que jo volia nacionalitzar les elèctriques, no? Això va ser un concepte que un líder polític doncs, ens havia dit anys anterior. La meva expressió no va ser tant en aquest sentit, sinó que en moments com el que estàvem passant, sí que creia que un estat, un país, el seu govern ha de poder agafar les rendes i dominar la situació, o sigui, sequestrar-lo durant un temps, independentment que el fet de que actualment la principal companyia doncs el seu accionariat estigui a Itàlia, crec que l'evolució europea, si realment Europa doncs fos un tot i tinguéssim un govern europeu estable, etc., potser seria el cas, però en aquest moment crec que el tenir el comandament privat tan lluny, doncs crec que tampoc és gaire convenient.
Som les 10, hem d'acabar de seguida, però permetin tres preguntes més i de seguida anem a les notícies, però parlava del sotabosc, com havien quedat els boscos i que quedava molta feina per fer i que s'havien fet els tallafocs. És el que més el preocupa ara, aquest pròxim estiu, com les circumstàncies que moltes vegades aquí passem de nevades a incendis en pocs mesos. El preocupa? És el que més el preocupa
molt,
ara?
Molt, molt. És el que més ens preocupa. I he de dir, en aquest cas, que el govern anterior i que espero que tingui continuïtat amb el nou, doncs s'ha fet feina, perquè concretament doncs, en el nostre municipi jo camino molt i em conec bé, i es va netejar, es va prioritzar, evidentment, davant del macroproblema que teníem, doncs es va prioritzar, però hauríem de tenir continuïtat en aquest sentit. Em preocupa molt perquè hi ha masses forestals molt i molt importants de propietat privada, però que en aquest moment els boscos no donen un rendiment econòmic als seus propietaris, o sigui que aquí hi tindríem que fer un esforç entre tots d'ajudar a que la neteja d'aquests boscos doncs, tingués continuïtat. Nosaltres i altres municipis hem fet jornades de sensibilització, hem trobat voluntariat, hem anat a netejar boscos, però evidentment el volum és tan i tan gran que requeriria una actuació més important i hem d'estar alerta de cara a aquesta temporada d'estiu perquè és el perill més important que tenim.
Ara què ha passat? L'endemà del 22 de maig, el 23, vostè deixarà de ser alcalde de Lloret, deixarà de ser al marge del traspàs que faci amb el seu successor, deixarà de ser polític de primera línia, per entendre.
Bueno, continuaré de diputat al Parlament.
D'acord, però per la primera línia com a alcalde, o fins i tot com es va proposar de l'opció de ser secretari de Seguretat Pública de la Generalitat, que vostè explicava fa 15 dies que els motius pels quals eren motius personals, i evidentment a partir dels motius personals aquí es tanca una porta i els personals són seus. S'ha penedit d'aquella decisió?
De, la, de quina?
De la municipal ja la s'havien de fer temps.
Sí,
de la
sí.
Seguretat de, no. De Seguretat Pública de la Generalitat?
No, perquè per sort o per desgràcia vaig tenir temps de reflexió i això em va portar a prendre aquella decisió i no me n'hi han penedit. Crec, al contrari, crec que he tingut una sensació de tranquil·litat perquè no era bo ni per mi, ni per la meva família, ni pel meu entorn més proper, ni pel propi municipi de Lloret, aquella percepció de que vas cap aquí o vas cap allà, no? A partir d'aquell moment, doncs, ja ho ha dit vostè, va ser un motiu particular, o uns motius particulars, que no m'ha donat una certa tranquil·litat i que en el temps més proper o més immediat, i d'aquest podríem parlar, no sé, de 6 mesos, un any, doncs crec que va ser una decisió encertada en aquest moment i no me n'empareixo ni molt menys.
Voldria tornar a ser alcalde algun dia?
No puc dir que no, però dins de el motiu de ser-ho, perquè vostè ja sap que jo no era polític, el motiu que va ser perquè tenia la voluntat de tenir aquesta experiència personal i que creia que podia ser molt positiva, i ha estat així. I no dic que no, però crec que dins de la vida curta que tenim, doncs administrar-se-la i poder tenir experiències diferents, doncs val la pena. I en aquí sí que jo crec que no tornaré a ser alcalde ni de Lloret ni de cap municipi. És el que penso, perquè en el meu futur, diguem-li, a mig termini no és el que penso que tingui que ser per, com a programa de vida, no?
Alcalde, va ser un plaer parlar i neguit d'aquell neguit de fa un any, i ha estat un plaer rebre-la en aquest estudi. Molta sort en el seu futur com a diputat al Parlament de Catalunya i sobretot a la vida personal que ha decidit escollir. Moltes gràcies i fins aviat.
Moltes gràcies a vostè, sobretot per el servei que van fer al país i als seus ciutadans.
Moltes gràcies. Són les 10:04.